UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tú eres la lluvia incondicional. Yo soy la nau que va seguint el far. Eres com la...
Bon dia. Tu prens la paraula... És un programa radiofònic que té com a objectiu la valoració de la nostra llengua que fem a través de la xarxa Lluís Vives, la lluita contra l'edadisme i donar a les persones grans una oportunitat d'expressar-se i continuar aprenent.
A través d'aquest programa volem mostrar tècniques de debat com argumentem i contraargumentem, establint un diàleg crític i de respecte vers l'altra opinió.
Al control tècnic, Borja Cabrera. No. Als micròfons, Vicent Ripoll i Tere Agulló, la qui vos parla.
Parar de mirar-me, borrón és la vida. Ma borrón és la vida. Pot semblar mentida.
Tenim el riu Vinalopó, que neix a la serra de Mariola i desemboca, no se sap molt bé on, bueno, ara ens ho aclarirà el nostre convidat, i és aquesta serra de Mariola i la localitat, la ciutat de Banyeres, que és la que, bueno, la que encapçala, i és molt honor perquè allí el riu és un riuet petit però bonic. Després ja passa el que passa.
El riu passa per molts llocs interessants i per moltes vicissituds, però avui ens fixarem en el seu pas per Elx, on també el coneixem com la Rambla.
Entre cantes eixa cançó que es va marcar un dia. T'eleves sobre els nostres caps i et menges la vida.
El llit del riu Vinalopó, al seu pas per la ciutat de les Palmeres, té una solera de ciment que deixa un petit canalet per al pas de la poca aigua que de normal porta. A sobre d'aquesta solera, on va pintar l'anomenat projecte Víbora, el qual ostenta el rècord Guinness en ser el més gran del món. Però el millor, el que em parla de tot això, l'expert, l'inspirador, l'artista il·licità i amic nostre, Joan Llorenç. Bon dia.
Bon dia, Joan.
Bon dia, amics.
Com estàs?
Bueno, encantat de poder participar en el debat i bueno, molt content de representar a tots els amics que van pintar en el riu durant dues ocasions i estem il·lusionats en la tercera ocasió, que serà en el 2024.
Volem demanar-te un esforç i que ens resumisques com va ser possible arribar a crear el Víbora, que és i que ha suposat per a la ciutat.
Sí, doncs pues mira, nosaltres en el 1989 vam estar en Nicaragua i vam estar exposant allí, Andreu Castillejos, Castro Mendiola i jo. Érem un grup que se dia Esbar Zero, i en una d'aquestes caminates que se fan per la ciutat vam veure a uns muralistes que estaven pintant allí en la ciutat. Ens vam anar a ells, ens vam presentar, els vam donar un catàleg d'on estàvem exposant i van estreure una amistat que vam mantindre per correu. De tal manera que en el 1990 ens van convidar a anar a Copenhague a pintar a l'aire lliure en murals, perquè estos eren muralistes, encara no estava el boom del graffiti, eren muralistes. I entonces vam estar allí un parell de setmanes pintant per Copenhague i quan acabàvem, bon, anàvem a prendre cerveses i tal, com és lo habitual, no? I allí se va donar el cas de que, bueno, si nosaltres havíem estat allí pintant en ells, lo correcte seria que ells vingueren també a la ciutat de nosaltres, a jugar-nos a pintar.
O sigui, podem dir que la idea va néixer primer d'una amistat, no?
D'una
confluència d'artistes.
Sí, és el que dona l'art. Són aquestes coses que l'amor a l'art, on no hi ha diners per el mig, donen aquests miracles.
I també les ganes de viatjar i l'afició a viatjar.
Sí, sí. Bueno, en realitat és que havia que sacar l'obra d'aquí del poblet i van viatjar molt. Este grup, el Basero, va viatjar molt.
El cosmopolitisme. Sí,
sí. I allí en Copenhague és on se va muntar això. Després, claro, quan aquells van dir que sí que vendrien, va vindre el problema de a on es conviaríem a pintar, perquè aquí en ells no havia molta cultura de murals. Només mos sonava que en el sòl del riu Vinalopó, en el cement, els ecologistes havien pintat allí nuclears, no? I moltes des...
El sol aquell que pintaven, no?
Sí, el sol groc i tal.
Ha passat a la història.
Sí, sí.
I, bueno, mos va vindre la idea, bueno, i, pues, podríem pintar en el sol del riu, en el cement. Allí hi ha al menys 2 quilòmetres. I, bueno, ho vam pensar a Xina, vam anar a parlar amb l'alcalde, que en aquell entonces era Manolo Rodríguez, i bueno, va tindre acceptació, va vindre un...
De quin any parlem? Del 90?
91.
Van passar.
A l'any siguient.
Sí, sí.
Nosaltres vam estar allà en el 90, a l'any siguient venien ells. Ah. I entonces van vindre aquí pues, una trentena entre pintors i poetes. I van parcel·lar el riu en parcel·les i un poeta posava un vers, un artista plàstic posava una imatge, un poeta posava un altre vers i vam anar alternant versos i imatges.
I dibuixos.
I dibuixos.
Una magnífica idea.
I bueno, allò queda ahí i van quedar en veure-nos per restaurar-lo de vez en quant, però bueno, passar el temps, el pantano se va trencar la presa i no podíem pintar perquè en sé que provia venia una enfanga enorme. Que vam estar fins al 2014 sense tornar a pintar-lo. En el 2014 el vam tornar a pintar, el mateix, vam pensar en que li pegarien una trapassaeta de vez en quant, però havíem passat 10 anys.
Sí. Era repintar sobre el que havia o pintar de nou?
No, bona pregunta. És pintar de nou.
Uh-huh.
Sí, repintar, això s'està donant en el barri de Sant Isidro de Albatera. Uh-huh. Ahí sí.
D'Albatera, no, d'Oriola.
D'Oriola, perdó. Oriola.
Perdona, sí. Que te rectifique.
Sí, no, claro. Allò està enfocat a Miguel Hernández i allí, en sé que se deteriora, mos quirden i li peguem una passadeta. Això, des del principi, se va considerar art efímero, que diem.
Sí, uh-huh. com es falles.
Art efímero.
I es fogués.
Dure el que dure. La pintura, la veritat, és que era molt bona i va durar, pues, quasi 20 anys.
Els sediments del Vinalopó, quan el Vinalopó creix, ho rebleixen tot. Mm. Però per això està la gent, no? Perquè sou, no solament sou el grup inspirador, sinó que sou, ara sou una colla enorme de gent la que hi participa. Realment és una activitat,
bueno,
massiva.
Sí, quan van vindre, el primer que van fer era convidar a tots els col·legues de la ciutat. Tot el que volguera baixar a pintar estava convidat. Però no sols els professionals, sinó que van voler democratitzar-ho bastant i des de xiquets fins a la tercera edat tot el món va baixar a pintar. Perquè en aquestes obres a Xina no solament és la mà que pinta, sinó és el que te porta aigua fresca, és la infraestructura de portar-te la pintura, portar-te un pot d'aigua, la ciutadania participa. No?
Però hi ha unes directrius quant a temàtiques o algun tipus de línia roja o censura sobre el que no es pot fer? Té l'artista total,
sí,
llibertat?
Te conte, sí? Mira. Quan van voler denominar al projecte, li van denominar Projecte Víbora.
Sí.
Víbora perquè serpenteja el riu i víbora perquè no se presentaven bocetos, si estava expost al veneno que poguera portar l'artista, no?
Sí, sí.
Entonces va haver un voto de confiança de que anem a veure els bandarres estos que mos fan. Bueno, a ningú se li ocorreix en una ocasió d'estes posar-se a militar i a fer activisme. Tots van fer el millor que van poder i la categoria dels que van vindre era extraordinària, no eren uns qualqueres, no eren grafiteros d'estos adolescents, no, era gent tota, pues, jo crec que han colat quasi tots, de majors que eren.
Jo he de dir, bueno, vull fer un incís sobre els grafiteros adolescents, que alguns d'ells els he donat classe i han estat molt bons dins del seu, aquests grans que tenim a ells,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aspirants a Bansky.
Sí.
No, dins del seu estil i tal, són molt reconeguts i eren ja molt bons quan tenien 14 anys.
Sí, jo vull preguntar-li a Joan, perquè crec que té una opinió molt assenyada sobre aquesta perspectiva que s'obri en la nostra societat actualment de renaturalitzar el riu, d'eliminar el ciment, de tornar a tindre un riu, com altres ciutats han fet, més amb animalets i plantes, i en l'aigua que contem, que mai ha sigut una aigua molt bona, i ni molt això, però no sé, jo tinc entès que tu tens una opinió al respecte. Vols pots compartir-la?
Jo estic dins de la curiositat de l'artista. Jo vaig conèixer el riu quan passava una séquia i baixava a pintar allí a 10 o 12 anys, on menjaven els mosquits, on veien passar les rates, on veien passar les
serps, els culebres.
I després li van posar el cement i ha estat participant ahí durant mitja vida. Ara el que volguera és que el que me queda de vida poder encontrar-me una altra oportunitat on expressar l'art d'una altra manera. Primer ho vaig fer en pintura de cavallet, pintant quadros i boges que hi havia allí. Després ho ha fet com a muralista i ara pues, m'agradaria fer-ho com, no sé, com canxiller o el que siga. Depèn de com se quede el riu, en sé que saquen el cement, així els artistes improvisarem l'actuació.
Em sembla molt, molt interessant la teua opinió, perquè jo, d'antuí, creia que tu defensaries que el riu continuï amb el seu ciment per a poder pintar ahí. Jo, no sé.
No. La màgia està en treballar en el que ens donen. Nosaltres vam improvisar pintura perquè allò se prestava a pintura. El riu per nosaltres ara és un camp artístic, és algo on podem aplicar la intervenció. Hi ha un artista búlgaro que li diuen Cristo, que este embala els monuments, no sé si haveu sentit parlar
d'ell. Sí.
Embala els monuments, sí. I al cap de 2 o 3 mesos es desembala, sí. Art efímero.
Sí, totalment. Molt valencià, per una altra banda, no?
Sí.
Fer una obra d'art i després li peguem fort.
El mateix que se fa en els fallers, exactament.
Sí.
Bueno, a nosaltres, el dia que el progrés ens dona un riu d'una altra manera, pues, en vez de dir-li víbora, pues, li direm un altre nom i serà un nou projecte. S'estan fent quantitats, mira, el ganxillo s'està reivindicant, ara t'ho ha dit en un plan, però s'està reivindicant en el ganxillo, i tu imagina-te que s'haver alçat el cement, s'haver sembrat allí el que siga en el riu, nosaltres des de Esclarisses fins al pont de Barrasina podria anar tapant tot això, un ganxillo enorme, fins allà on cada uno ha fet una parcel·la de ganxillo.
Sí.
Que diu ganxillo, diu paraigua.
Jo, de ganxillo, recorde
o llumenetes.
Haver vist a les festes de Torrellano que la presidenta de la comissió de festes va proposar a l'associació de dones que si podien fer alguns ornaments per a la barraca.
Claro.
Tu no saps com ho van prendre de gust i com es va mobilitzar i la quantitat de ganxillo que hi ha fet ahir.
Jo crec que això és
un material molt artístic.
Però sobretot a mi me fa molta gràcia que no sigui una qüestió elitista, que sigui una qüestió tan popular, autènticament popular, i que jo he vist ahir quantitat de gent, perquè no són quatre gats, precisament, sinó que van multitud de persones que s'impliquen d'una forma o d'altra, com deia Joan, perquè uns estan directament i els altres estan col·lateralment ajudant. I està molt bé, això.
La veritat és que és un espectacle, sé que estem pintant des de Rius, els turistes se lleven un recuerdo, bueno, fabulós, perquè mils de persones ahir totes menejant-se com a formiguetes, l'un pintant, l'altre portant aigua, l'altre tal, ja te dic, se veu una perspectiva de treball enorme, on ahir no se fa ninguna competició, se fa simplement per l'amor a l'art, és tan llimpio. I a més ara, el 2024, tenim també un pols, perquè sempre hi havia una confusió de que és, bueno, confusió no, els ecologistes anaven sobre nosaltres perquè pensaven que estaven contaminant el riu.
Més.
És natural que es pensi això, productes, pintura...
Entonces, claro, nosaltres preocupats per això vam anar al fabricant de la pintura i li van dir que li sacara tot el que fora tòxic. Entonces, van pintar sense groc, que era el color més tòxic. Li va sacar tot el que havia que poguera deteriorar el mig ambient. I vam estar pintant en aquesta pintura que tenia una caducitat, perquè al sacar-li aquests productes, aquesta pintura ja no se podia guardar. O la gastaves mentre estàvem en els 15 dies que dura la pintura, o després havia que tirar-la. Però encara així, els ecologistes encara estan mosquejats perquè els colors puguen llevar. Entonces, el reto ara és que anem a pintar només en blanc d'Espanya.
Per què? El blanc d'Espanya és un producte...
Això és carbonato càlcico. Això és el que normalment en els manises li posaven pa blanquejar les ratlletes que s'enrotllaven en la cuina o en la dutxa.
S'enrotllen encara.
I encara se gasta. Bueno, però això és inofensiu. Això de tal manera que en els invernaderos de diforo, perquè el sol no pegui tant als mates de dintre, se posa blanc d'Espanya damunt del plàstic perquè el sol no...
En Almeria i tot això
i això fa vent i se va llevant el polvo i el va esparcint per la terra. I això és beneficiós per la terra, no és roïn. Entonces aquí considerem que anem a pintar en blanc d'Espanya, però això sí que és efímero. En vez de duramos 10 anys, va duramos 10 dies.
Ah, sí. Hagueu pujat un esglaó en quant a la efímero.
Però tot això estarà filmat i tot això estarà ja guardat en tot el procés mentre s'ha estat pintant i aquesta serà l'obra d'art. Entonces, el que anem a fer és que cada any, en vez de cada 10 anys, cada any, el mateix que la nit de l'alba, faríem la pinta del riu.
Molt bé.
La nit de l'alba, que també dura poquet. Però sí. Anem a veure. Jo crec que efectivament està clar que hi ha una posició. Nosaltres intentarem trobar l'altra posició, la de que diu que fora pintures absolutament i anem a el mateix que s'ha fet en Madrid, per exemple.
A mi m'agradaria fer una faena ahí en bombilletes d'estes de LED, que això se pot allumbrar.
Jo crec que Joan, el que no vol és tornar a tindre mosquits i ratons i...
Bueno, ara la veritat és que és el moment d'aprofitar. Jo sé que ho ha dit als ecologistes. Agarreu-vos dos parcel·les a l'hora de pintar, poseu una taula allí, orientadora, i uns papers que puguin dir a la ciutadania el que aneu a fer, perquè la ciutadania ara està pensant en que anem a tornar als mosquits, a rates i als acers.
No, mai.
I jo confio en el temps que ha passat, si això se revitalitza, seria d'una altra manera. I tant. Això no ocorriria. Jo estic segur de que això... Però hay que dir-ho, a la societat hay que dir-ho.
Sí, jo sempre, com en tot, la bona comunicació, claro, a la societat afavorix el que puga col·laborar, claro, puga entendre, claro, claro, les coses, la tasca pedagògica, que claro, sempre, sí, molt necessària. Jo abans he trobat molt interessant el que deies sobre el punt de ganxet, per exemple, no? Però, no sé, va donar la impressió, no?, de que si una persona de fora escoltava este programa, pensaria o podia fer-se com un titular per a la premsa. El riu va a canviar per a plenar-se de crochet. Bueno, jo pense que és una possibilitat, no? Que o ho has apuntat com una possibilitat o realment estàs treballant en coses d'aquest estil.
No, ara estem tots enfocats a fer una labor que siga exemplar per a tots els pintors, per a tots els col·legues. El que anem a fer aquí, que se mos ha ocorrit, perquè se mos ha ocorrit, perquè va vindre un geòlogo i biòlogo d'aquí de la universitat, que li diuen José Navarro, no sé si el conestreu, que, bueno, mos va pegar un bany de que tot el que estaven fent era nociu pel fondo, pels peixos, etc etc. De tal manera que mos deixà tan afonats que van pensar, això s'ha acabat.
Ja, sí.
Dos edicions del riu i s'ha acabat.
Sí.
Però mira per a on me va vindre una xispa d'una operació que van fer en Ricote, que en Blanco d'Espanya van pintar uns pedres d'un penyó, que seria la Massarrón. Massarrón. I allò ho van fer en Blanco d'Espanya i recorde que venien els d'Icona, dels Barrantes Motos, a Prohibimos Seguir. I quan nosaltres li contàvem la pel·lícula de que això era Colacao va a la terra, de que això era beneficiós, de que els campesinos agraïen el polvo del... El polvo de l'este, del Blanc d'Espanya, pues entonces aquells se quedaven tallats i mos van deixar pintar. Entonces, esta idea de pintar en Blanc d'Espanya allí en Massarrón, en la Massarrón, digo, bueno, li vaig preguntar al biòlogo, i si pintem en Blanc d'Espanya? Entonces aquell ja se queda quadrat i diu, sí, això no és nociu, això no és... I entonces, escarbant, havent vist que hi ha un negre també.
Un negre?
Que, un negre. Negre d'Espanya, si volem dir-li.
Vale.
Si volem dir-li, negre d'Espanya. Doncs pues ja està, entre el negre d'Espanya i el blanc d'Espanya, fem el gris d'Espanya. Ja tenim per treballar.
Anem a deixar-ho ahí. Joan, moltes gràcies per la teua aportació. I crec que estàs tan creatiu com sempre i te desitge que siga per molts anys i espere, jo també veuré, eixos blancs, negres, grisos i eixe ganxet. En fi, a veure què passa. A veure què passa i estar oberts i il·lusionats en el nostre riu que compartim en tantes comarques germanes del nord. Moltes gràcies.
Sí, moltes també. Gràcies, Joan, per la teua exposició i també per ser esta figura reconeguda i en esos valors tan importants que la societat necessita. Moltíssimes gràcies.
No, jo és gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder vendre el producte. Moltes gràcies.
Sens dubte, Joan és un creador, un animador cultural i una figura estimada per aquesta comunitat. I una postura, la seua, absolutament respectable. Però en el nostre ànim de fomentar l'esperit crític, volem escoltar, defensar una opinió diferent, pot ser una mica divergent.
Efectivament, anem a entrevistar a Vicenç Sansano,
qui fou director del Parc del Fondo, professor de Biologia de l'Illes Carrús durant molt de temps, un bon articulista i sempre un gran activista mediambiental.
Bon dia, senyor Sansano. Segur que vostè compta amb arguments de pes en favor del pas de la renaturalització del llit del Vinalopó al seu pas per a ells. Podria, per favor, que hem llegit els seus articles, però per al públic que no els conega, podria fer-nos un resum?
Bé, primer me veig obligat a fer una correcció, una petita correcció. Jo no he estat director del Parc del Fondo. Ah. Jo he estat i soc, encara soc avui dia, president de la Junta Rectora del Parc Natural del Fondo.
Bé, admitim la correcció.
El Parc Natural del Fondo té un director i no sóc jo. És un funcionari que està en actiu, no un jubilat.
Sí, d'acord.
I bé, efectivament, el riu Vinalopó, el seu pas per anys, com bé heu dit, té una solera de ciment i està prou enjardinat. Prou enjardinat, cada vegada menys, perquè des de fa uns anys s'han posat s'estan fent uns treballs de restauració de les vessants, d'adequació per a les visites del públic, i s'està posant una vegetació, jo crec que adequada, una vegetació amb espècies de la zona, espècies naturals com el gentiscle, com el romer, com moltes altres, no? I també en les terrasses estan posant espècies cultivades com el garrofer, com l'olivera, el mangraner, la figuera, i això està prou bé.
Vol dir vostè que, de fet, ja s'ha començat?
Sí, se va començar, però també ho hem de dir sense un pla. Això se va fer per part de l'Ajuntament des de partir del 2015, se ve fent això, i durant aquests anys s'ha fet d'una manera, diguem, que jo crec que prou assenyada. En l'aspecte tant de l'estabilització de les vessants del riu, que hem de recordar que en la marge dreta, sobretot, era molt de replenament, ha estat sobre allà, eren les escombraries de les fàbriques que hi havia, allà se va tapar en terra vegetal i estarà i se va plantar de pins, però era una vessant molt inestable, els pins caïen contínuament,
sí, sí.
I això s'ha hagut d'estabilitzar. I aquesta tasca d'estabilització, bé, no sóc enginyer, però entenc que s'està fent prou bé, no? I les pluges que ha hagut ho han respectat prou bé, per tant, allò s'està... I llavors, des del punt de vista de la vegetació, que sí que ho he vist en més detall, jo crec que s'està fent prou bé. Però no n'hi ha un projecte. No hi ha un projecte. No hi ha un projecte de restauració del bosc de ribera, per exemple, que és el que s'hauria de fer en la part més... en tot el riu, però sobretot alçant la solera aquesta de ciment, que vosaltres dieu. Això no s'ha emprès i això era una cosa per la qual jo m'he manifestat que haurien d'alçar aquesta solera de ciment, no els murs de contenció de les vessants del lateral, sinó la solera de ciment dels fons, i restaurar el bosc de ribera. Això s'hauria de fer. Això no s'ha fet. I ara, fa uns setmanes, m'ha espantat molt alguna idea que ha circulat per part de la corporació actual, en que estos treballs que se venien fent, que jo crec que estaven ben fets, se vol canviar, no sé per quin motiu, se volen canviar la vegetació. I se volen plantar tarongers, se volen plantar bugambilles, se volen plantar en lloc dels tamarits, sí, que és la vegetació del bosc de ribera típic nostre, se volen plantar tarongers. Jo no sé quin sentit té això.
Jo sí que li veig tot el sentit i és un poc la turistificació de tot el que patim, no? Les bugambilles i els tarongers són molt bonics, igual atrauen més els visitants. Bueno, és una idea meua que estic fora sí. de tot.
A veure, jo no estic en contra dels tarongers, jo crec que plantar tarongers per diversos carrers d'ells, d'algun racó de la Vila Murada, en diversos, em pareix molt, molt, molt positiu, i les bugambilles, clar, i molts altres que es podrien plantar. Enriquir, enreverdir la ciutat, és positiu, però cada cosa al seu lloc. Aquí el que toca és el bosc de ribera, i el taronger no és vegetació de ribera. A més, una espècie que van portar de Xina i que bé, que és cultivada i que és nostra avui en dia com a, per una espècie agrícola. Yeah. Que pot ser ornamental i que és molt bonic i fa, bueno, i ara quan ve la floració fa un olor magnífica. Estic totalment d'acord, però en el seu lloc no el riu que toca és el tamarit, no el taronger ni les bugambilles.
Efectivament.
Faltaria llevar, que això encara no s'han atrevit, a llevar els falsos pimenters i molta altra vegetació exòtica que se va plantar pues, fa dècades, en els anys 60, 70, 80, 2000, no? Se va plantar molt d'allò i això, pues, els eucaliptus mateixos, pues, això hauria d'anar llevant-ho i anar posant més vegetació, més nostra.
Tindré, en definitiva, un pla director.
Un pla director, per suposat. I atacar el tema de la solera, perquè nosaltres ens hem acostumat a veure el llit del riu de ciment i ja ens pareix el més normal. Però sí, això és una aberració. Això és una aberració. Nosaltres volem presumir d'una ciutat verda, del Palmerar i de tot. I venen els turistes i diuen, i això què és? Volem deixar claveguera enmig de la ciutat?
No sols, volem això presumir, que... volem ser al 2030, no?
Capital
és un projecte
europea.
De fa molt de temps i el, per al qual hem lluitat i hem fet moltes coses, clar.
Però, a més, n'hi ha antecedents. Això no és, no seria una cosa que nosaltres encetaríem i seríem pioners, sinó que s'ha fet en altres ciutats, no és així?
Sí, no, això no és una cosa, no és una idea, no és una ocurrència que ens ha ocorregut alguns en un moment donat. Això és una dinàmica mundial i que està impulsada per la mateixa Unió Europea, amb disposicions legals i amb ajudes econòmiques per a fer tot això, per a revertir les ciutats. I començant per la recuperació dels llits dels rius. N'hi ha exemples històrics, com el del Tàmesis, a Londres, quan en els anys 50 del segle passat se definia allò com una claveguera i com se va recuperar els ecosistemes i com tenen tots els ocells, tots els peixos, o el mateix riu Manzanares, que també estava molt, molt degradat.
Sí.
També s'ha fet el mateix. En Espanya s'ha fet, s'està fent això en molts rius i arreu del món. Arreu del món és una dinàmica. No és, per tant, una cosa, una ocurrència d'algú d'ells. No.
Ja. De que un dia s'ha alçat algú del llit i ha dit avui anem a renaturejar el riu Vinalopó.
Suposa que s'enmarca en el projecte 2030, no? És el referent...
Bueno, se pot enmarcar en la capitalitat verda europea, des de luego no entenc jo que els vull optar a la capitalitat verda europea amb un llit amb la solera de ciment. Però bueno, mos van a dir, però vosaltres on aneu? Però de què vos heu pensat?
Ja, o sea, que no ens admetien ni l'extància.
No. Home, la capitalitat verda europea està molt regulat i són una sèrie... Hi ha una sèrie d'apartats i hi ha una sèrie de coses que hauríem de complir. No sols és això, és molt més que això.
Sí, sí.
I s'ha d'actuar en molts altres nivells. Però, clar, amb un pedaç com aquest no ens van a concedir la capital verda. Això ho tinguem-ho clar.
Ja.
Una cosa que alguna gent mal pensada opina és que, potser, si se fa aquesta renaturalització, podem tornar a tindre rates, podem tornar a tindre mosquits i podem tornar un poc a una situació que alguns recorden malament, perquè era un problema per a tota la gent que hi vivia a prop. Suposo que això es tindrà en compte.
A veure, rates i mosquits els tenim ara.
Sí.
Jo visc en el centre d'ells y a mí, y soy presidente de la Junta Rectora del Fondo, y a mí el mosquit no me piquen en el fondo, me piquen en mi casa. Me piquen en mi casa cuando dormimos en la finestra abierta y el mosquit me piquen. Y les rates les veo yo per tot arreu. És a dir, que això no mos ha lliurat ni del mosquit ni de les rates. El que demostra, se pot veure en el fons i se pot veure en molts llocs, és que quan tu tens un ecosistema en equilibri, el mateix ecosistema s'autoregula. Uh-huh. I aquestes rates tenen depredadors que se les mengen. Tenen depredadors que estan per ací. Jo des de ma casa veig falcons, sí. I per el Palmerar veig falcons i veig altres depredadors que se mengen les rates i se mengen... I si nosaltres tinguérem restaurat aquest ecosistema i tinguérem llocs on aquests animals pogueren nidificar, no tirarem, no perseguirem d'esta manera com perseguim totes les possibilitats de nidificació de la fauna natural, pues estos anidarien i no tindríem aquests problemes. I el mosquit, pues igual, hi ha altres insectes, hi ha ocells, hi ha pardalets que se mengen els mosquits. Hi ha peixos que se mengen les larves dels mosquits. Hi ha insectes que se mengen les larves dels mosquits. O sigui que l'ecosistema en equilibri no causa aquests problemes.
Per tornar al nostre objectiu de debatre i posar en confrontament idees distintes, te posa una mica antecedents. Com has escoltat el nostre amic i company Joan Llorenç, la seva idea és que no cal desaprofitar un tan bon llenç, diguem, de pintura a l'aire lliure i que la seva evolució era cap a uns productes, unes matèries primes absolutament degradables i respectuoses amb el medi. Què vos sembla a vosaltres, els que defenseu que aquesta solera de ciment s'ha de llevar a aquesta posició?
El bon amic Juan, un salut des d'ací, una salutació. Bé, nosaltres el que estimem és que la solera no té sentit ahir. Que l'art urbà crec que s'ha d'expressar i crec que hi n'hi ha molts espais per expressar aquest art urbà, però que aquesta solera de ciment primer no hauria d'estar i segon que fer aquest dibuix magnífic, aquest treball magnífic que s'ha fet ja en dues ocasions, efímer, perquè el riu posa la seva dinàmica. Sí. L'última vegada crec que no va arribar a 3 o 4 mesos, el que va durar allà. Ese no és lloc per a l'art urbà. És el lloc, i l'art compromès hauria d'estar amb això, és el lloc per a recuperar-lo, per a recuperar-lo ecològicament, recuperar-lo des de tota la dinàmica que n'hi ha ara mateix de revertir, renaturalitzar les ciutats. Durant dècades s'ha anat expulsant la natura de les ciutats, doncs ara tenim que recuperar-la. I aquest art urbà s'ha d'expressar en altres llocs.
Com ja s'ha expressat en la Vall Trenada, que n'hi ha...
Per exemple, la Vall Trenada, però també... La Vall Trenada, a què te refereixes?
L'obra dels arquitectes, que és una obra premiada internacionalment.
Per exemple. Per exemple, però no, la pintura. N'hi ha molts racons, n'hi ha moltes mitgeres, sí. N'hi ha alguns exemples, tenim un exemple, per exemple, a la plaça de Crevillent, recorde ara.
I que no té per què ser exactament pintura, ell també ho apuntava,
pot ser altres formes d'expressió. Sí, jo, com a naturalista, no puc estar en contra de l'art. Que mi major obra d'art que la naturalesa. Escolta, jo no puc estar en contra de les expressions artístiques, però sí que veig que consolidar, reeditar aquest mural en el llit del riu, pues no li veig sentit. A banda que productes innocus, pues no n'hi ha. N'hi ha més perillosos i menys perillosos. Però innocus no n'hi ha.
Amb un carbonat que estan utilitzant espera fer el blanc i també el negre.
Carbonats, sals. Sí. Sals. Això salinitza més l'aigua. La fa més dura. La fa...
Sí, és una sal. És una sal.
És més efímer.
També. És efímer, però és que no hi ha productes innocus.
Ja. I una possible via per a mantindre esta, esta expressió d'art, que d'alguna manera sí que ha format part de, no sé, de l'imaginari col·lectiu d'ells, de com ens veiem, no? Aquesta ciutat que té ese mural tan gran, no podria ser aprofitar les voreres que estan, els murs de contenció?
Sí, ahí, ahí sí. Bueno, no sé, bueno, però ahí tenim els problemes dels productes. Tots els productes se dissolen i van a la desembocadura.
Ah, sí, sí.
I van als assars, ja. I fan el seu mal.
Ja.
Fan el seu mal. Uh-huh. N'hi ha racons, n'hi ha molts llocs.
Hi ha molts llençols de parets que estan sense, només en calç.
En calç, i exactament, reflectint la llum de, que a voltes t'has de posar tu i eres per a...
Sí, sí, no. N'hi ha exemples arreu d'Europa, també. Sí. No, és només viatjar una mica i pots veure quantitat de llocs on n'hi ha poemes, pintures, tota mena d'expressions artístiques.
Bé, realment és tot un debat i podríem continuar durant molt de temps. Sí. I haurem de concloure perquè es tracta d'un tema obert als tècnics, però també a la ciutadania, que haurà de dir la seua. Amb aquesta petita aportació nostra des del programa Tu prens la paraula, és el que hem buscat, obrir el tema per a que la ciutadania puga dir la seua.
Interessant, sense dubte. Si el 2030 volem ser una ciutat verda, no haurem de deixar de banda un tema com aquest. És evident, com ha dit el professor Sansano. El temps corre. Fixa't, hem d'anar acabant.
Sí. Doncs sols en queda donar les gràcies tant a Joan Llorenç com a Vicenç Sansano per les seues aportacions plenes de matisos i sempre enriquidores.
Donar les gràcies també al nostre tècnic David Francesc i per la seva inestimable col·laboració, com no. I a totes i a tots els que ens heu estat seguint en este programa de Tu prens la paraula.
Salutacions ben cordials de Tere Agulló
i de Vicent Ripoll.
Bon dia.
Lentament, el mirall es creixen com un crepuscle. Va la nit, m'escrivies el cant.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.